A veure, la ponència, el títol de la ponència és Saps on és la Catalunya Sud? Qui és que sé o qui és qui? Som les catalans d'Inó, a càrrec de Lluïsa Marçal, del grup de recerca d'Arquitectura i Territori.
Va, mentre acabem de carregar la ponència, que jo he vingut amb ajudant, que és l'Ivan, que és un becari MEC, jo sóc la Lluïsa Marçal, professora del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de l'Àrea d'Urbanisme, i bueno, crec que està bé una mica doncs, que participi també qui està fent doncs, bona part de la feina. No? Jo vull començar amb aquesta pregunta, justament. Bueno, sabeu on és la Catalunya Sud? Qui m'ho sap dir? No hi ha... No? Ni idea d'on és la Catalunya Sud. I la Catalunya Nord, però... Sí, no? La Catalunya Nord, millor. Bé, doncs la Catalunya Sud és justament on som nosaltres. Comarques de Girona és el que se n'anomena doncs, Catalunya Sud. I la Catalunya Nord és l'àmbit del Departament dels Pirineus Orientals, una mica doncs, residenciat en la ciutat de Perpinyà. Això ja és potser més familiar. Llavors, sota aquest paraigües únic de Catalunya, doncs efectivament s'hi recull aquest territori nord-sud amb molt en comú, una història, una cultura, una llengua, però a banda d'aquests fets, diguem, una mica coneguts per tothom o per tots, doncs hi ha un intercanvi transfronterer molt evident, molt clar i molt continuat i perdurable en el temps. I és justament una mica en això on... on aprofundiré. No es veu massa bé, però aquest plànol, que és just el que surt en el pòster de la ponència, indica o pretén una mica visualitzar aquests territoris transfronterers, com és Catalunya Nord-Sud, en l'àmbit d'Europa. Llavors, en la banda dreta de la pantalla hi hauria una petita llista dels territoris transfronterers que ja a data d'avui han estat reconeguts pel Parlament Europeu com a el que se'n diu entitats territorials de cooperació. És a dir, a partir de l'any 2006 ja és possible que els territoris diguem que se senten doncs, una mica identificats a banda i banda d'una frontera es puguin reconèixer administrativament jurídicament amb aquesta fórmula d'entitat territorial de cooperació que els permet engegar polítiques doncs, transfrontereres d'aquesta naturalesa, de cooperació, sigui per un tema específic o sigui diguem, per una diguem, idiosincràsia més general, no? d'un ventall més ampli de possibilitats. Això és el que ha fet la Catalunya Nord i Sud. S'ha constituït en el que en diem Eurodistricte Català Transfronterer, que agrupa doncs, uns 450 municipis, una població d'un milió d'habitants, més o menys, i agafen aquesta fórmula de cooperació una mica més àmplia que doncs, busca doncs, engegar polítiques transfrontereres que persegueixen el desenvolupament doncs, econòmic, el desenvolupament local, en el paraigües una mica de la sostenibilitat, i també es recull en el full de ruta doncs, una estratègia d'ordenació territorial conjunta. Aquest seria una mica l'objectiu. Aquesta és una imatge de doncs, l'àmbit de l'Eurodistricte Català on s'hi evidencia aquesta relació d'intercanvi transfronterer. En la frontera franco-espanyola hi ha altres territoris transfronterers d'intercanvi, com és doncs, Andorra, juntament aquí serien ben bé ja tres països, i també el País Basc. Hi ha l'anomenat també l'Eurodistrito Basco en funcionament i tots una mica situem la ciutat de Baiona com a eix d'aquesta operació. Bé, aquí una mica doncs, visualitzar que aquestes relacions transfrontereres entre Catalunya i el sud de França passen sobretot per la Jonquera, el Pertrús, tot i que també la Cerdanya és un punt d'intercanvi important. I aquí tenim l'Eurodistricte. Els membres de pilotatge de l'Eurodistricte són aquest conjunt d'entitats que es veuen a la part dreta, liderada sobretot per la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, però s'hi sumen doncs, entitats locals, consells comarcals, etc. Per tant, el comitè de pilotatge és realment ampli. Tota aquesta aventura, diguem, de l'Eurodistricte s'inicia al voltant del 2007, en juliol del 2007, quan a la ciutat de Ceret els membres de pilotatge signen un acord per iniciar els tràmits de la constitució d'aquesta entitat territorial de cooperació i formulen una fulla de ruta amb tot un seguit d'objectius i una mica de projectes per anar avançant en aquest Eurodistricte. El document únic, una mica, que a data d'avui documenta l'Eurodistricte és l'anomenat Llibre Blanc. És pràcticament l'única informació que hi ha al respecte i en bona part jo m'hi basaré per anar doncs, avançant en l'explicació. Aquest seria l'àmbit de l'Eurodistricte, a nivell diguem, administratiu. Tenim doncs, el sud comarques i el nord el que se'n diuen comunitats de municipis. Els designis són diferents. Després doncs, també hi trobem evidentment entitats municipals, també hi ha consorcis, hi ha mancomunitats una mica doncs, expressades amb la denominació pròpia de cadascun dels territoris, però a nivell administratiu doncs, hi haurien certes equivalències. Això és una primera diagnosi que es fa des del Llibre Blanc de l'Eurodistricte, on ja apunta una mica doncs, els nuclis principals, les zones doncs, de més intercanvi transfronterer, bueno, per tant, s'evidencia una mica aquesta relació franca entre nord i sud. I també tenim doncs, equivalències en matèria de planificació territorial, hi ha projectes de planificació territorial també al nord, llavors, bueno, miro una mica l'objecte quasi de la recerca. Aquest llibre blanc apunta un seguit de projectes que s'haurien de desenvolupar doncs, en el decurs o en la vida de l'Eurodistricte. I són tot eixos bastant estratègics. No? Molts apunten a treballar, una mica a investigar l'activitat econòmica. I és justament el treball que estem fent. Llavors, entenent que l'activitat econòmica del territori és una mica el motor, una mica el que dinamitza, no? el que permet desenvolupar els territoris, semblava interessant de construir un escenari documental de com és aquesta activitat econòmica en ambdós territoris per començar a veure doncs, com podrien ser les estratègies de desenvolupament de cara al futur. Llavors, aquesta seria una mica la localització actual de les empreses al nord i al sud. L'activitat empresarial està molt més separada al sud i alhora és bastant més homogènia. Els actius del sector industrial són molt més potents al sud que al nord. El nord és eminentment més agrícola. El sector de la construcció una mica complementa els actius industrials de la Catalunya Sud. Allà on no hi ha una indústria potent, hi ha un sector de la construcció força potent. Aquestes diferències nord i sud no s'explicarien massa pels preus del sol, que són bastant equivalents. Què més? Després una mica, bueno, aquesta imatge intenta mostrar com hi ha un intercanvi de residents a la banda nord i la banda sud, per tant el mercat de treball també està bastant lligat entre els dos punts. Això quasi que m'ho salto, una mica documenta com és la residència, el nord és més unifamiliar, per dir-ho així, el sud més plurifamiliar, són tot d'informacions doncs, que il·lustren aquest intercanvi nord-sud. I ja anem a parar al sector terciari, que és una mica industrial i terciari, és l'objecte d'estudi. Sorprèn, si recordem la imatge anterior del sector industrial, que era molt més potent a la Catalunya Sud, doncs la imatge del terciari, que pesa molt més a la Catalunya Nord. Per tant, realment hi ha com una relació de complementarietat, no?, entre dos sectors, i d'aquí una mica l'interès de cohesionar i de posar en relació aquests dos territoris, justament per aquesta complementarietat. Llavors, el que una mica estudiem nosaltres és justament quines són aquestes oportunitats que s'ofereixen a l'empresari del sud a la banda nord i a l'inrevés. Com ho fem això? Doncs partint una mica del parc d'activitat econòmica existent, per tant l'estoc industrial i terciari residenciat en el territori, i això posat en relació amb el planejament. D'aquí que puguem descobrir una mica els espais no ocupats, per tant qualificats com a industrial o terciari, i que són en si mateixos doncs, potencial per activitat econòmica. Aquests sòls potencials doncs, són els que interessen a l'empresariat de banda i banda per allotjar doncs, la seva activitat en un punt potser més estratègic que el que és ara, o fer ampliacions en determinades zones del territori més estratègiques. I l'Ivan us explica com fem una mica això de forma ràpida, no?
Sí.
El treball. Sí.
En continuació, vinc aquí una mica a completar la conferència, no? Explicant una mica el que estem treballant, el projecte de recerca que estem treballant a l'àrea d'urbanisme. I bueno, per començar, volia dir que el que estem buscant, l'objectiu bàsic és trobar totes aquelles àrees de potencial de creixement econòmic, de l'activitat econòmica, no? Que falten per determinar i que, que és molt d'interès per les empreses inversores avui en dia. I ràpidament mostrarem una seqüència d'imatges que he preparat que reflecteixen una mica el mètode de treball que hem anat seguint, de molt científic i molt sistemàtic, a través del qual determinarem per superposició de capes amb el contrast d'àrees veurem el resultat d'aquestes zones de potencial de creixement econòmic. No? Per començar, l'essencial, la primera pla de treball va ser la cartografia de Catalunya. La cartografia de Catalunya aquí representa doncs, bàsicament l'ocupació del territori de l'edificació. Aquesta és la base amb la que hem partit. Aquí tenim inclòs tant la cartografia equipada com productiva com la residencial. El segon pla seria afegir el que és tot el règim, la categoria del règim de sòl urbà i urbanitzable, ficant aquestes àrees de color groc a sota de la cartografia, com que la cartografia resta territori i aquestes clarianes que veiem de groc serien precisament aquestes àrees de potencial de creixement, aquestes àrees lliures, de sòl lliure, no? Però no ens podem oblidar, costa bastant veure, és una imatge molt clara, però no ens podem oblidar aquesta tercera capa de treball, que seria els usos del sòl terciari i industrial, col·locat en negre perquè destaqui, que és molt important per dos motius. Un, perquè ocupa territori, tot i que l'edificació no estigui marcada a la cartografia, és a dir, aquestes àrees industrial i terciari poden ser explotacions o poden ser solars buits d'activitat industrial, que també ocupen territori, i segon, les hem marcat en destacar en negre perquè és molt important saber on està avui actualment l'activitat econòmica per aquest objecte d'estudi, de veure les futures zones d'activitat econòmica. No? I en quart i últim lloc, s'afegeix una capa de contrast amb polilínies de color vermell, que és un buidat del planejament territorial parcial, que el que fa és indica aquestes, el que preveu ell, aquestes àrees de creixement sempre del sector industrial, terciari i logístic. Només és indicatiu, mai és vinculant, però ens ajuda molt a tenir una mica la visió de què diu el planejament en referència al que nosaltres busquem. No? De manera que en aquest pla, el que veiem ara mateix, aquesta visualització, tot el que veiem, aquestes clarianes grogues, és una, bueno, molt per efecte visual, no? ens deixa veure molt bé on les àrees que estem buscant, les àrees de creixement del potencial d'activitat econòmica que hi ha actualment. No? I, bueno, hem enfocat una mica el que abans explicava la Maria Lluïsa, seria la Catalunya, la zona de Catalunya Sud, que podem identificar Ciutat de Girona. No? I el següent pas, una vegada identificades totes aquestes àrees de potencial, és el que hem fet, és optar per treballar els clústers, no? Per detectar clústers. Què és un clúster? És les agregacions d'una mateixa activitat econòmica, les agregacions que es formen en un sector. A partir del treball dels clústers, nosaltres podem posar molt bé en relació amb els solars que tenim buit, amb el potencial. Aquesta relació dels dos serà la nostra via de treball, que és precisament el que estem desenvolupant ara per aconseguir veure quins aquests sectors de futures possibles inversions per a les empreses. No? Bé, és un resum així ràpid.
Molt bé. Moltes gràcies. I ara, si hi ha alguna pregunta per aquests companys? No? Jo sí que en tinc una. A veure, quin serà el següent pas? És a dir, feu aquest estudi, d'acord? I després...
Són informacions de base que serviran, doncs, per l'elaboració d'aquestes polítiques transfrontereres, una mica identificades en aquest conjunt de projectes que ja apuntava el llibre blanc. Que per cert, doncs, està fet per professors de l'àrea de geografia d'aquí de la Universitat de Girona, juntament amb la MOT, que és la Missió Operacional Transfrontalier. Això va ser l'any 2007, i per això ara, doncs, cal una mica ja posar-lo en pràctica i anar documentant tots els projectes que el llibre blanc llistava. I aquests són materials de base per això.
I en quant, ara en aquests moments tant de crisis i així, com es veu, com ho veuen, si teniu contactes amb els...
Sí, bé, jo entenc que aquest tipus d'informacions són molt necessàries, perquè justament com que són en si mateixes informació estratègica, permet afinar molt més en una futura localització d'empresa, i per tant, doncs, havent identificat justament aquests clústers o sectors d'activitat d'un mateix segment empresarial, el clúster de l'alimentació, el clúster de l'electrodomèstic, etc., no? L'empresari, de banda i banda, amb aquesta informació pot allotjar o pot una mica escollir d'una forma més encertada on implantar-se. No? Per tant, això llima una mica aquest desconeixement mutu que hi havia, i entenent que l'Eurodistricte ha de ser un territori cohesionat, que comparteix, doncs, moltes coses, entre les quals hi ha l'activitat econòmica, cal fer aquest esforç documental per, bueno, per engegar polítiques transfrontereres realment eficients. No?
I tinc l'última pregunta. Aquí, aquests darrers anys, hem vist grues per tot arreu, a tot arreu construïen. Jo, quan anava fora, doncs, al sud de França, o sigui, a la Catalunya Nord, aquest moviment jo no el veig. Més aviat les cases de dintre, no sé com estan, però més aviat les cases les aprofiten, demoleixen tot i fan una casa nova com normalment fem nosaltres, sinó que, no sé, una mica us demanaria si heu vist aquesta cosa, que és una impressió meva, com a, sí que sé, que vas pel món. No,
no és així, el sector de la construcció està molt més desenvolupat a nivell, diguem, de volum a la Catalunya Sud, que no pas a la Nord. A part, la cultura, diguem, residencial a la Catalunya Nord és molt, molt diferent. Si aquí una mica l'ànim és ser propietaris, allà és ser llogaters. No? Llavors això fa que aquest sentiment o aquest no sentiment de la propietat també fa que es construeixi molt menys. Per què? Perquè segurament aquesta especulació feroç que tenim aquí i la multipropietat, etc., allà no existeix. No?
Alguna altra pregunta? Espera, Núria.
Per nosaltres som la Catalunya Sud, perquè per nosaltres la Catalunya Sud no som nosaltres.
Bé, això són designis una mica en aquest argot o aquesta jerga, diguem, transfronterera que venen donats. Jo tampoc ho sabia fa un temps, que érem catalans del sud, i d'entrada penses Terres de l'Ebre, no?
Sí.
Que sí, però resulta que no. Que en el conjunt aquest transfronterer, doncs la Catalunya Sud són comarques de Girona. Sí, sí.
No, és curiós, no? Fa gràcia, perquè quan vam veure el títol tothom va pensar que la Catalunya Sud no parlàvem de nosaltres, fins que no vam veure que estàvem parlant d'aquest contacte transfronterer, no? I per això...
Clar, és que en el paraigües diguem Catalunya, doncs això despista una mica, però quan una mica el paraigües és la frontera, doncs s'entén més bé.
Sí, s'entén bé.
Thank you.